Ràdio Vilafranca.
Bon dia, què tal, com esteu? Comencem setmana, dilluns 9 de desembre de 2024, al Penedès en xarxa. Els dilluns són costeruts de mena i avui una miqueta més perquè la majoria hem gaudit d'aquests 3 dies de festa, d'aquest cap de setmana llarg, així que molts ànims i molta energia, acompanyeu-nos i passarem bé aquest matí, des d'ara i fins les 12. Ara us fem 5 cèntims del que anireu escoltant. A partir d'ara, abans deixeu-me que saludi en nom de tot l'equip. Som des de Ràdio Vilafranca, Toni Olivella i Sílvia Delgado. És dilluns i arrenquem just després del sumari amb la roda d'actualitat, aquesta secció que ens serveix per posar rumb a la setmana i descobrir què hi passarà municipi a municipi. A 9:45 parem 5 minuts per escoltar l'actualitat, com es lleva aquest dilluns, aquesta setmana, a l'Alt i al Baix Penedès, el flaix informatiu. I a continuació, i fins les 10 del matí, els esports. Amb molt d'hoquei, perquè el futbol i el bàsquet ha parat aquest pont de la Puríssima, però l'hoquei sí que ha jugat i recollirem tots els marcadors i l'anàlisi d'aquests partits. A les 10:06 parlem de subvencions i és que l'Ajuntament d'Olèrdola ha aprovat les bases genèriques que regularan la concessió de subvencions el proper 2025. I avui ens acompanyarà la Míriam Molinari, tècnica de cultura de l'Ajuntament d'Olèrdola, per conèixer els canvis que han introduït i com afecten les entitats, associacions i tots aquells que es vulguin acollir a aquestes subvencions. A 11:15, de nou cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, el flaix informatiu. I després d'aquest segon flaix, ens visita el jardiner Tom Vilarrúbies. Avui parlarem dels tions de Nadal. A les 11:06 sortirem a fer una passejada, deixarem els estudis i, metafòricament, passejarem per alguns pobles de la vegueria penedesenca. I és que ens acompanyaran el Joan Serra i la Montse Rodríguez, autors del llibre Una passejada per la vegueria del Penedès, un encàrrec de l'Institut d'Estudis Penedesencs. Ells ens faran 5 cèntims d'aquesta passejada que han fet inicialment per 12 pobles, que ja teniu en aquest primer llibre, i també ens acompanyarà l'Àngels Parés, membre de la Junta de l'Institut d'Estudis Penedesencs i autora del pròleg. A 11:45, de nou 4-5 minuts per l'actualitat, per escoltar què està passant avui a les nostres comarques, a tots els municipis, en aquest últim flaix del dia. I a 11:45 de 12, riquesa és salut, amb el fisioterapeuta Adrià Solís, que avui en consonància amb el temps i amb aquesta fredurada que ha arribat ens parlarà dels pulmons i de les patologies respiratòries. Així sonarà aquest dilluns 9 de desembre al Penedès en xarxa. Engeguem amb la roda d'actualitat que ens mostra com anirà la setmana dia a dia i municipi a municipi. Obre el foc l'Eli Jiménez a Ràdio Sant Sadurní. Bon dia.
Molt bon dia. Doncs, com bé dius, arrenquem aquesta roda d'actualitat en aquesta vessant nord-est de l'Alt Penedès, recordant que fins al dia 15 sou a temps d'inscriure els vostres infants en els Reis Casa per Casa de Sant Sadurní. Ho podeu fer a través del web www.santsadurní.cat, on també hi trobareu tota la informació. Dit això, comencem a repassar la setmana i arrenquem avui mateix a Font-rubí, on de 9 del matí a 8 del vespre trobareu la Fira de Nadal de Playmobil al Centre Recreatiu La Cooperativa, mentre que a Sant Quintí a les 5 de la tarda hi haurà cantada de Nadales a càrrec de la Coral Infantil de Sant Quintí al Casal Municipal de la Gent Gran. Demà a la farmàcia Anna Ferrer de Sant Sadurní impartirà un taller sobre els pulmons i la capacitat d'agafar aire. Això serà a 11:15 del matí i es repetirà dijous i a més es farà un donatiu per a la Marató de TV3. També a Sant Sadurní i també demà, però ja a la tarda, a les 7, es presenta el llibre Epidermis de Fina Palau a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia. A Subirats arrenca un debat sobre la salut al municipi, que demà es durà a terme a l'Ateneu de l'Avern, dimecres al Subigran d'Urdal i dijous a la Sala Polivalent de Sant Pau d'Urdal. Les tres trobades a les 7 de la tarda. Mentre que a Sant Quintí, demà a les 3 del migdia, comença un taller sobre xarxes socials online, que també s'impartirà dijous en dues sessions dirigides al comerç amb inscripcions a www.santquintimediona.cat. Dimecres comencem a Avinyonet, on a partir de 11:15 del matí farà parada el bibliobús Montau al costat de l'escola d'Avinyonet. Ja a la tarda, a les 5, el local social d'Avinyonou acollirà un taller per aprendre a tenir cura de les persones dependents. Es tracta d'un taller impartit per la fisioterapeuta Meritxell Casanyes, organitzat per l'Escola de Salut per a Adults del Penedès Rural Est i que forma part del curs de salut itinerant. I també a Avinyonet, dimecres a 6:45 de la tarda, es durà a terme un debat sobre la salut al municipi, el que demà comença a Subirats, dimecres comença a Avinyonet. Dimecres serà al local social de Cantallops i dijous també a 6:45 de la tarda al local social d'Avinyonou. A Sant Sadurní dimecres a 6:45 de la tarda la Biblioteca Ramon Bosch de Noia acollirà un bibliolab de Nadal titulat Fem decoracions nadalenques a càrrec de Catàrtic i amb inscripcions a www.santsadurní.cat. A la mateixa hora, a 6:45 de la tarda i també a Sant Sadurní, l'Escola Municipal de Música farà el seu tradicional concert de Nadal a la Casa dels Avis i ja a Sant Pere de Riudebitlles, a les 7 de la tarda, es presenta la novel·la Elisenda, reina d'Aragó, de la sadurninenca Rosa Maria Prat a la Biblioteca Pública Maria Àngels Torrents i Rosés. Saltem a dijous, però no ens movem de Sant Pere perquè la mateixa biblioteca acollirà a les 7 de la tarda una ronda oberta de lectures per part dels lectors de la biblioteca. A Sant Sadurní, de 9 del matí a 1 del migdia, dijous, al Mercat Setmanal, trobareu el Mercat d'Intercanvi Nadalenc i Solidari a favor de Càritas Sant Sadurní. També a Sant Sadurní, a 6:15 de la tarda, a l'Índex, es durà a terme la reunió informativa del projecte La Força del Teatre 2025, adreçat a joves d'entre 15 i 18 anys de Sant Sadurní i Rodalies. La Força del Teatre és aquest projecte comarcal impulsat pel Casal de Vilafranca i que vincula els joves, la cultura i el benestar social a través de tallers de teatre dirigits a joves durant la primavera. Encara a Sant Sadurní, dijous a 6:45 de la tarda, a l'Escola Badruna, es durà a terme un taller sobre estereotips i creences al voltant del bullying que forma part del cicle Escola de Famílies i que comptarà amb servei gratuït de ludoteca. I a l'Índex, també a Sant Sadurní, a 6:45 de la tarda, el col·lectiu Terra de Dones organitza un taller sobre alimentació conscient i emocions. Durant tot el cap de setmana s'aniran succeint moltíssimes propostes, més sobretot amb Santa Llúcia i el Nadal com a fils conductors. De tot això, en destaquem el destacadíssim del cap de setmana i com no podia ser d'una altra manera i l'hem deixat pel final, és aquesta Diada de Santa Llúcia 2024 de Gelida, que inclou els actes més emblemàtics d'aquesta tradició declarada Patrimoni Festiu de Catalunya i que enguany combina no només la Diada de Santa Llúcia, que és divendres, sinó activitats tradicionals, novetats culturals i sobretot molta solidaritat. L'acte central, com dèiem, serà divendres, dia de Santa Llúcia, però la celebració s'allargarà a Gelida des del dia 11 fins al dia 15, amb un amplíssim ventall d'actes que podeu consultar ja a www.gelida.cat.
Anem a descobrir com serà aquesta setmana la resta de municipis de l'Alt Penedès, de la mà de la Fanny Vivar, des de Canal 20 Ràdio Lèrdola. Bon dia.
Hola, bon dia, Sílvia. Doncs sí, com comentes, continuem amb aquest repàs i comencem amb dues propostes per demà dimarts. Per començar, anem fins a Santa Margarida i els Monjos, on es realitzarà un taller per fer un estel de Nadal amb elements naturals. Serà a càrrec de Mònica Vilanova d'Espai Creatiu, amb un preu de 4 euros i cal inscripció prèvia per participar d'aquesta activitat a través del telèfon 93 818 69 28 o del correu electrònic molidelfoix@smmonjos.cat. Serà a partir de les 6 de la tarda al Molí del Foix. La segona ens porta fins a Sant Martí Sarroca, on la Biblioteca Neus Català acollirà demà dimarts a les 7 de la tarda la xerrada Science Orbit, un desmentint bulos. A càrrec dels estudiants de Química de la Universitat de Barcelona, Laia Espigares i Pablo Loza. L'objectiu d'aquesta xerrada és combatre la desinformació generada en els últims anys deguda a la ignorància i a la por a les noves tecnologies i les noves ciències, en especial a les zones 5G, el wifi, els virus i les vacunes. El dimecres anem fins a Pacs del Penedès, on ens proposen un taller creatiu de cuina nadalenca a partir de les 4 de la tarda a l'Espai Jove. I també hi haurà una nova oportunitat per gaudir a Santa Margarida i els monjos d'aquest taller que us comentàvem de fer un estel de Nadal amb elements naturals. També dimecres tindrà una altra nova sessió. I acabem amb el dimecres a 12:45 del migdia al casal de la gent gran de la Múnia amb una xerrada informativa per la Marató 3CAT. Tornem a Santa Margarida i els Monjos perquè el dijous tenen preparada una activitat regal de Nadal. Es tracta d'una activitat gratuïta i adreçada a jovent a partir de primer d'ESO. Serà el Tangram a partir de 4:45. I també de 5 a 8 del vespre hi haurà Caltionaire al Molí del Foix. A Sant Cugat Sesgarrigues hi haurà una sessió divulgativa de la Marató de TV3 que enguany aborda les malalties respiratòries. Serà el dijous a partir de 6:45 al casal de la gent gran. Pel divendres, els monjos a 4:45, al casal de la gent gran també, hi haurà aquesta xerrada sobre el primer paral·lel de Barcelona 1894-1939 a càrrec de l'historiador Marc Giovanni. Tornarà a haver-hi sessió de Caltionaire dels monjos a partir de les 5 fins a les 8 al Molí del Foix i també hi haurà concert de Nadales al casal de la gent gran a 6:45 amb el coro rociero de la Casa d'Andalusia de l'Alt Penedès. Divendres encenen els llums a Pacs del Penedès a partir de 6:45 a la plaça de l'Ajuntament i també hi haurà cantada de Nadales en versió acústica interpretades pel grup Aquí és Nadal i Estic Contenta. I on també s'encenen els llums de Nadal és a Castellví de la Marca, concretament a la Múnia tindrà lloc l'acte Endinsa't al Nadal. Amb l'encesa de l'arbre de Nadal, dels desitjos i dels llums de Nadal també hi haurà la benvinguda del Tió Rovelló, cantada de Nadales amb la coral infantil El Petit Bailet i les Caramelles de Castellví i ballada nadalenca de l'Esbart d'en Saire. Tot això serà a partir de 6:45 a la plaça de la Generalitat, davant de l'Ajuntament. Continuem amb el divendres perquè, en aquest cas a les Cabanyes i també per la Marató, tindrà lloc un taller de postals de Nadal solidàries a partir de les 5 de la tarda. A Torrelles de Foix, un taller de Nadal per fer un estel a l'espai Com Nou a partir de 6:45. I a partir del divendres també ja podeu buscar els 15 tions que la colla de xirocaires de Pacs del Penedès han organitzat, que es troben repartits per Pacs. Moltes més propostes de cara al cap de setmana que us acostarem a l'agenda cultural del dissabte i de les quals us en destaquem unes quantes. Dissabte hi haurà una visita especial al castell amb ulls de dona a les 12 al conjunt monumental de Sarroca de Sant Martí Sarroca. Es tracta d'una visita per conèixer la història de Sarroca des de la mirada de les dones del castell. Disposi a Gisla de Besora i a l'Amanda d'Entença tenen moltes coses a dir quan parlem del castell de Sant Martí i per participar d'aquesta activitat heu de reservar a través de castell@turismesantmartisarroca.cat. A Sant Marçal, el diumenge, celebren la festa de Nadal. A les 2 del migdia tindrà lloc el dinar de Nadal. Tot seguit hi haurà un gran sorteig amb un pernil i molts més premis. A les 4 de la tarda, amic invisible per adults i a partir de les 5 s'entregaran els obsequis del repte Cerca el Caganer Marçal. També hi haurà tallers i manualitats nadalenques amb berenar. I per concloure, a les 7 de la tarda, caguem el tió. A les Cabanyes, doble sessió de cinema el diumenge, amb caire, com no podia ser d'una altra manera, solidari. A les 11 del matí, cinema infantil, i a les 7 de la tarda, Cicle Gaudí, amb segunda premio. I acabem parlant de Caulèrdula per la Marató. Viurà un cap de setmana ple d'activitats. Dissabte es viurà un vespre benèfic al local nou de Moja, amb sopar popular, bingo musical, subhasta fotogràfica i l'actuació d'Acoustic Sound. I pel diumenge continuen els actes durant tot el dia al local nou, amb mostra de balls folclòrics, també mostra dels alumnes de l'escola Circell amb una actuació musical, també de l'Escola de Música Núria Ametller i moltes més actuacions.
Anem ara a Domenys Ràdio. Lourdes Meronyo, bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem aquesta roda d'actualitat, com sempre, aquí a Sant Jaume dels Domenys, perquè aquest dimecres, al local de la Penya, a les 8 de la tarda, es trobaran associats i simpatitzants per la Marató 3CAT. A les 8 es trobaran, a 8:45, xerrada abans del partit amb en Joan Palau, i a les 9 veuran per televisió el partit de la Champions League. Per acabar, col·loqui, postpartit, recompte i comunicació de la recaptació. Pel que fa a divendres, es farà el taller de Saps què vols ser? Test d'interessos professionals a la Casa de Cultura, de 5 a 7 de la tarda. El dissabte, a les 8 de la tarda, a la Societat de Sant Jaume dels Domenys, berenar i sopar i bingo per la Marató de TV3 a càrrec de la Ginyola. A llegir el diumenge a la Societat Taller Floral de Guarniments de Nadal. I a les 2, dinar solidari a la Societat. A continuació hi haurà el segon concurs de coques i bingo musical solidari. Pel que fa a diumenge, d'11 a 1, taller floral de guarniments a càrrec de la Mònica des Vilanova. Serà a la Societat de Lleger. Continuem a Llorenç del Penedès perquè aquest divendres, dia 13, a les 7, al centre, concert de l'escola Contrapunt. Pel que fa a diumenge, a les 7 sortiran de la Casa de Cultura a posar el pessebre al Puig Cendrós de l'Associació Excursionista del Montmell. A les 8 sortiran de la comprativa, sortida solidària de natura i territori. A les 12, al carrer Mestre González, fira de Nadal de l'escola Les Cometes. I a 1:15, al centre Presentació Literària del Naixement d'un Pare, a càrrec d'Adrià Sonet. També diumenge hi haurà al centre projecció del concert al pessebre de Pau Casals i a les 7 de la tarda el ball de diumenge amb el grup Sol de Nit. Marxem ara cap a Banyeres perquè aquest diumenge celebraran la Marató 3CAT. Faran la caminada fins al jaciment Íber i visita guiada. Al mercat d'entitats, tallers, ping-pong, futbolí, d'11 a 2 a la plaça de l'Ajuntament i dinar solidari a 2:45 a la Societat Nova. Marxem ara cap a Santa Oliva, perquè aquest dimecres hi haurà inauguració del pessebre i cantada popular de Nadales a les 7 de la tarda a la plaça Major. Pel que fa a divendres, sessió de cinema del cicle Gaudí amb la pel·lícula Segundo Premio. El dissabte, Festival de Nadal de l'Associació de Veïns de les Pedreres, a les 5 de la tarda, al local cultural. Marxem ara cap a la Bisbal del Penedès, perquè també celebren aquesta Marató 3CAT. Serà amb una sessió de respiració, moviment i jocs per a tots grans i petits en família, doncs a 2 al CMC organitza Misser Bienestar Natural i concert de Nadales per la Marató, a les 6 de la tarda a la Societat, concert de Nadales. Continuem ara anant cap a Bonastre, perquè el dissabte faran una recollida i exposició de bolets a Bonastre. El Vendrell, divendres, mercat setmanal del Vendrell. Divendres també, a les 7 de la tarda, la Biblioteca Pública Terra Baixa presentació del llibre Namíbia, apuntes il·lustrados d'un quaderno de viajes a càrrec del seu autor, el José Luis Espina, i la presentació serà a càrrec de la periodista Sílvia Martínez. El divendres, a 8:45 de la nit, a l'Església Orga, la llum que il·lumina l'ànima. Pel que fa a dissabte, mercat setmanal de Comarruga, i també dissabte, a 6:15 de la tarda, al carrer Les Quatre Fonts, el Vendrell sent la música amb la banda en concert. Marxem ara cap a Calafell, perquè el divendres hi haurà el xerrar de la sanitat de la llengua en signes. Serà a 12:15 al car de Calafell. I es podrà donar la carta al Pare Noel a Calafell Platja. Serà gratuït, es pot fer al Centre Cívic Cinema Iris els matins d'11 a 2:15, els dies 14, 15, 21, 22, 23 i 24 de desembre i les tardes de 6 a 8:45 els dies 14, 21, 22 i 23 de desembre. També hi haurà Fira de Nadal durant el cap de setmana. Serà d'11 a 2 al Port de Segur de Calafí i plaça Cal Cubano. El diumenge, ballada de sardanes a les 12 a la plaça de Catalunya i serà per la Marató de TV3 amb la Copla Catània. I el diumenge, la diferent orquestra serà a les 6 de la tarda al Teatre Joan Colet. Com sempre, acabem a Cunit, perquè aquest dijous a 6:15 de la tarda a la biblioteca hi haurà espectacle de titelles La Bet Feliç a càrrec de Sim Salavim. El divendres hi haurà trobada nadalenca dels centres de Cunit. El dissabte, a la plaça del Casal, a les 11, Festival de Nadal, en càrrec de l'Estudio Escola de Dansa i Teatre, i a continuació, Festival de Nadal de l'Escola Dancing Cunit. I per finalitzar, el diumenge hi haurà a l'Església de Sant Cristòfol concert de Nadales amb la coral Arrels de Cunit.
I acabem a Ràdio Vilafranca. Josep Maria Soler, bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs aquesta setmana és el barri de l'Espirall en el que l'alcalde de Vilafranca ofereix les seves trobades en aquest projecte d'alcaldia de proximitat, que té ja una segona ronda, que ja ha passat per alguns barris i, com dèiem, toca el torn a l'Espirall. En concret, en aquest transcurs del matí d'avui, l'alcalde oferirà una convocatòria de premsa per donar detalls respecte als projectes que vol acostar als veïns del barri, i el dimecres, concretament, hi haurà la trobada entre el veïnat i l'alcalde de Vilafranca, en aquest cas, per donar doncs, més detalls directament als veïns de la zona respecte d'aquesta alcaldia de proximitat, una trobada amb els veïns del barri que tindrà lloc el dimecres a les 7 de la tarda al local de l'Associació de Veïns a la plaça Doctor Bonet. Això pel que fa a aquestes visites de proximitat del barri. Avui, però, també hi ha un acte especial de presentació de la botiga de l'Invisible, que és una de les propostes que hi haurà, en aquest cas, a l'entorn de les festes nadalenques a Vilafranca. És un local a la plaça de Constitució, número 18, on hi haurà doncs, aquesta oferta de joves de la xarxa de creadors que presentaran la botiga de l'Invisible, que obrirà aquest Nadal a Vilafranca del Penedès. Us comentarem també, entre altres qüestions, que avui es fa l'acte de lliurament dels Premis d'Innovació per Joves Insight Penedès, uns premis que ja fa uns mesos que es van anunciar i que avui tenen l'acte de cloenda amb el lliurament doncs, dels guanyadors d'aquesta proposta, que el que vol és promoure la innovació i el talent dels joves al territori i que es lliura, pel que fa als premis, amb un acte públic avui a les 7 de la tarda a l'Espai Jove La Nau de Vilafranca, també al barri de l'Espirall. Aquesta setmana hi haurà, a més també, per exemple, demà dimarts, un acte de commemoració dels drets humans, en aquest cas amb la lectura dels 30 articles de la Declaració Universal dels Drets Humans a càrrec del col·lectiu de la gent gran de Vilafranca del Penedès, conduït amb un acte conduït per l'Albert Claramont, que es farà a l'Auditori del Vinceum, com dèiem, demà a partir de les 7 de la tarda. També aquest dimecres hi ha la projecció del documental El dret perdut, en aquest cas un documental de la Fundació Pau i Solidaritat del Sindicat Comissions Obreres i que parla dels drets a Palestina. El dret perdut, amb un col·loqui posterior a càrrec d'Ignasi Peguero, de la Fundació Pau i Solidaritat, un acte que té lloc aquest dimecres a les 6 de la tarda a la sala Zazí de Vilafranca del Penedès. Continuem amb el repàs d'activitats previstes per aquests dies i, entre d'altres, també hem d'apuntar-vos que està previst que hi hagi un acte solidari, en aquest cas amb una gala benèfica que recollirà joguines a favor de Càritas Sant Sadurní i que tindrà lloc aquest proper diumenge al Teatre Cal Bolet de Vilafranca a partir de 6:15 de la tarda.
Gràcies, Josep Maria, i bona setmana.
Igualment.
I ara us deixem amb el primer flash d'aquest dilluns.
Penedès en xarxa. Les notícies.
I us oferim també tot seguit un repàs a la informació d'àmbit comarcal dins del Penedès en Xarxa, començant per explicar-vos que l'Estatut de Municipis Rurals podria beneficiar el 44% dels municipis de la comarca del Penedès. Ara fa 10 dies, el Parlament es va donar llum verda a la tramitació de l'Estatut de Municipis Rurals, un document que va rebre un ampli suport de la cambra i que té com a objectiu principal dotar de més serveis als municipis de menys de 2.000 habitants i frenar el seu despoblament. Precisament a la Penedès, gairebé la meitat de municipis són d'aquestes característiques. En el nou marc legal s'incorporen algunes de les demandes que els ajuntaments rurals han reclamat de fa una colla d'anys, sobretot aquelles vinculades a la falta d'habitatge, la simplificació de l'administració o la millora dels recursos per a uns serveis públics de qualitat. Un document positiu per l'Alt Penedès, ja que 12 dels 27 municipis de la comarca són rurals i compten, doncs, amb menys de 2.000 habitants. Això representa el 44% del total, segons les dades de l'IDESCAT del 2023. Val a dir que, en aquest sentit, des del Consell d'Alcaldies de l'Alt Penedès, el seu president Jordi Bosch en fa una valoració positiva d'aquest projecte d'estatut. Bosch assegura que la millora de l'administració rural és un dels principals reptes dels petits ajuntaments. El president del Consell d'Alcaldes posava d'exemple Santa Fe del Penedès, un municipi amb només 362 habitants i del que ell n'és l'alcalde. Dir-vos d'altra banda que Cunit avisa a Renfe que el Carnaval no canviarà de lloc. De fet, que la Fell pot trobar que al cap de setmana de Carnaval no hi hagi trens al seu municipi. El director de Rodalies, Antonio Carmona, anunciava a principis d'aquesta setmana passada que Cunit passaria a ser el centre neuràlgic del Pla Alternatiu del Transport de Renfe als quatre caps de setmana que l'estació de Sant Vicenç de Calders patirà les obres del Corredor Mediterrani. Aquests caps de setmana seran els 25 i 26 de gener, 1 i 2 de febrer, 8 i 9 de febrer i 1 i 2 de març. Aquests dies, l'esplanada del davant de l'estació de Cunit s'habilitarà per acollir els nombrosos busos que ofereix aquest servei alternatiu per carretera, que va començar l'1 d'octubre amb les obres del túnel de Roda de Barà. El problema és que l'últim d'aquests caps de setmana, els dies 1 i 2 de març, coincideix amb les festes de Carnaval, fet que suposa diversos problemes afegits. En primer lloc, perquè Cunit fa servir aquesta esplanada de l'estació per fer la seva concentració de carrosses de la Rua, que serà el dissabte 10 de març a la tarda. Una de les solucions que no es preveu fàcil, ja que el fet de ser el node del pla de transport alternatiu implica ocupar una gran quantitat d'espai i provoca un gran moviment d'entrades i sortides d'autobusos, com s'està veient aquests dies a Sant Vicenç de Calders. Sembla difícil, doncs, que això pugui conviure en un mateix espai amb una rua de Carnaval que té una gran participació de carrosses i comparses. I d'altra banda, destaquem també que l'alcaldia de proximitat arriba aquesta setmana al barri de l'Espirall, a Vilafranca del Penedès. L'alcalde, Francisco Romero, continua aquesta setmana a l'Espirall la nova ronda de visites de tots els barris de la vila en el marc del programa d'alcaldia de proximitat. La trobada oberta amb el veïnat està prevista per el dimecres a les 7 de la tarda al local de l'Associació de Veïns de l'Espirall, que es troba a la plaça Doctor Bonet. En aquest espai es podran tractar aspectes de propostes de millora del barri, espai públic o seguretat i convivència. Durant l'alcaldia de proximitat, l'alcalde fa un retorn de les qüestions plantejades en la primera ronda d'ara fa un any, les millores executades al barri en el carrer en el darrer any, i també s'exposen els projectes i actuacions previstos properament tant al barri com a la resta del conjunt de Vilafranca del Penedès. Per participar i expressar les preocupacions i inquietuds o fer arribar comentaris per millorar el barri, així com també per fer un cafè individual o grupal amb l'alcalde, es pot contactar a través de WhatsApp amb el número 600 464 238. I el 8è concurs de guarniment de façanes i balcons de Nadal arriba a la Granada. A aquestes festes, la Granada torna amb una de les tradicions més esperades, la 8è edició del concurs de guarniment de façanes i balcons de Nadal. Des de l'Ajuntament s'anima a decorar les llars amb motius nadalencs per tal de crear un ambient màgic i festiu arreu del municipi. Per participar-hi només cal inscriure's abans del 20 de desembre enviant un correu electrònic a granada@diva.cat amb les següents dades: nom i cognoms, telèfon, correu electrònic i adreça de l'habitatge participant. Poden participar-hi tots els habitatges del terme municipal de la Granada. Un cop passades les festes, s'anunciarà els guanyadors i es farà el lliurament de premis, que consisteixen en vals de compra en els comerços del poble per valor de 100, 75 i 50 euros respectivament.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 2:15.
Els esports.
Dilluns i esports són sinònim, tot i que aquest llarg cap de setmana hi ha hagut aturada de futbol, de bàsquet, però bé, ens agrada començar la setmana fent aquest repàs exhaustiu del cap de setmana esportiu amb els principals marcadors, les cròniques, els propers enfrontaments i, el que és més important, la veu dels protagonistes. Tot això en un espai que avui arrenquem repassant la desena jornada de l'Hoquei Lliga amb doble participació penedesenca. Comencem amb el Calafell, que ahir va perdre a la pista de l'Igualada per 3-2. Tots els detalls ens els apropa la Lourdes Meronyo des de Domenys Ràdio.
Doncs així és, Sílvia. El Parlem Calafell, que ha caigut novament a la pista de l'Igualada per 3-2, després d'un partit molt igualat en el que amb dos equips han buscat la victòria. El primer gol arribava de penalti de la mà de Joan Ruano al minut 20:55. 8 minuts més tard, l'Eduard Fernández marcava el segon gol de l'Igualada, però el Calafell encara no havia aixecat la veu. Pocs segons més tard, l'Aleix Marimón marcaria el primer dels calafellencs i amb el resultat de 2-1 marxaven a la segona part del maig. Ja en aquesta, Marrousa marcava el 3-1 i això posaria nerviosos els del Baix Penedès, que veien com augmentava la distància. Finalment, a 9 minuts del final del partit, Carles Domènech marcaria de falta directa el 3-2 final. Amb aquest resultat, el Calafell es troba a la sisena posició a la taula classificatòria, amb 13 punts. Escoltem les declaracions de l'entrenador del Calafell, Guillem Cabestany.
Realment, en un moment molt complicat, perquè enllacem molts partits sense guanyar i això ens deixa el vestuari molt fotut, però jo espero no portar molt la contrària a tothom que hagi vist el partit i a l'afició del Calafell sobretot, però realment avui marxo molt content, o marxem sincerament tot l'estaf i el vestuari, ara hem parlat una miqueta amb calent, i marxo molt content de l'equip que hem vist avui competir, així com la setmana passada ens va deixar una mica mal sabor de boca aquesta derrota, que ens deixa molt fotuts i molt tocats, ens deixa per una altra banda contents amb com hem jugat, amb com hem competit, amb quin to ha defensat i atacat l'equip, amb les accions que hem generat. Igualada ha sigut molt més efectiu que nosaltres. Les ocasions que ha generat, evidentment, que ha sigut ha marcat 3 gols. Nosaltres no hem tingut aquesta sort. El Guillem Torrents ha estat realment molt bé i això ens deixa tocats. Però amb aquest to d'equip, amb aquesta energia que hem tret avui, no n'hi ha massa, perquè l'equip psicològicament, evidentment, està notant les derrotes. Crec que podem ser optimistes de cara a la setmana que ve, que segur que amb l'empenta de la nostra gent aquesta eficàcia la trobarem. Els ànims de la gent ens ajudaran a ser un punt més efectius i més positius.
El pròxim partit serà el dimarts 17 de desembre a 8:45, quan el Calafell rebrà el Sant Just.
I qui també disputava ahir aquesta desena jornada era el Vilafranca, que es desplaçava a Lleida. Eric Guijarro, molt bon dia.
Bon dia, doncs sí, un desplaçament que va acabar amb aquesta dura derrota per 7-1 a la pista del Lleida, un petit Vilafranca que en cap moment va ser rival pels d'Edu Amat, que es van imposar amb claredat. Començava el partit, de fet, amb gol al minut i mig de joc, un gol de Sebastià Moncusí, que feia el primer gol de la matinal. 10 minuts després, Nuno Paiva feia el segon, ampliava encara més diferències i en un minut ja el resultat es convertia en el 3-0 que feia Fran Torres quan encara quedaven 12 minuts pel descans. Un partit en què el Vilafranca, repetim, no va tenir opció de lluitar per la victòria. I encara més difícil es va posar l'empresa quan abans del descans, a 7 minuts pel descans, Nuno Paiva disposava d'una directa, la transformava per fer el quart i ho feia segons després d'un penal errat pel petit Vilafranca, un penal que executava Roger Martí. Com dèiem, 4-0 al descans, un resultat dur pel Vilafranca que encara seria pitjor. Això sí, quan es portava un quart d'hora del segon temps, el Vilafranca retallava diferències, ho feia un dels joves valors d'aquesta plantilla, Roger Perales, amb un penal que transformava i feia el 4-1. Però a partir d'aquí, 3 gols més del Lleida deixaven el 7-1 definitiu. Gols de Nico Ojeda, de Jordi Badia i Fran Torres. Un Lleida que sobretot va brillar a bola aturada, en què molts dels gols van venir en aquesta sort. Per tant, derrota del Vilafranca, després de repassem la classificació, però el patir ja d'entrada és el nou cué de la categoria. Al final del partit, el tècnic Guillem Pérez analitzava la derrota.
Doncs per la nostra part ha sigut desastrós. Desastrós, ja no hem sortit bé, hem entrenat molt malament durant la setmana i crec que ens mereixem el resultat, és que és tal qual. Ni àrbitres, ni res, ni el parquet, és que és igual. Quan un equip surt com hem sortit nosaltres i la primera part que hem fet, no ens mereixem molt més que el que ens veu el resultat. Així que felicitar el Llista i nosaltres de treballar molt, que ens falta molt de camí encara.
Un Guillem Pérez que era força dur amb el seu equip. Cal dir també que el Vilafranca ja d'alguna manera sabia el que anava a fer a Lleida, per tant un resultat així podia entrar en els plans, però tot sigui dit que aquesta duresa en les declaracions del tècnic, que també remarcava el camí que queda per fer i la feina que també ha de seguir fent aquest equip.
Jo crec que hem de madurar, com a equip, a nivell individual hem de madurar, perquè no ens poden afectar cosetes, diguéssim. No? Nosaltres el nostre objectiu, i no és un altre, que és mantenir-nos. I el que hem de fer és sumar punts a qualsevol pista. I per això hem d'entrenar molt bé, hem de ser capaços de ser més intensos que el rival, perquè jugar contra el Lleida amb el talent que té, o ets més intens que ells, o et destrossen com ens han fet avui. I tinc la sensació que el Lleida avui no ha fet un grandíssim partit. Ha fet un molt bon partit, però no els hi ha calgut gaire. I això és el que crec que nosaltres no ens podem permetre.
Doncs el Vilafranca, que ja sortia una pista difícil com és la del Lleida i aconseguia doncs, aquest dur resultat que els deixa al fons de la classificació. Primers resultats d'aquesta desena jornada, Voltregà 3, Vic 3, aquest partit famós que també ha deixat la imatge de l'agressió d'un dels aficionats de la penya Sakiganxo del Voltregà cap al jugador Uri Vives, uns fets que ja han denunciat tots els capitans dels equips d'Hockey Lliga, inclòs també el del Voltregà, denunciant aquest fet i també remarcant que això no pot passar. Voltregà 3, Vic 3, Sant Just 5, El Picat 2, Lleida 7, Vilafranca 1, Liceo 7, Caldes 2, Alcoi 4, Reus 5, Igualada 3, Calafell 2. Es tanca la jornada avui a 8:45 amb el Barça-Noia. Un Barça que lidera amb 27 punts, amb 5 d'avantatge sobre el Reus, que és segon amb 22. 21 pel Liceo, 18 pel Lleida, 14 per l'Igualada, 13 pel Calafell, 13 també per l'Alcoi amb un partit menys i el Noia, 8è, amb 12 punts i dos partits pendents. El d'avui d'aquesta present jornada i el que té encara ajornat contra l'Alcoi, que es recupera dissabte. Fora de les 8 primeres posicions, el Sant Just amb 10, igual que el Caldes. Posicions de descens a promoció, el Picat amb 9 punts, Vic amb 8 i descens directe per Voltregà amb 7 i Vilafranca amb 6. En la propera jornada, la darrera abans de l'aturada nadalenca, el patí Vilafranca, que rebrà la visita del Liceo diumenge a 1:45 del migdia.
Gràcies, Eric. Després seguim i abans d'abordar l'Hockey Lliga Plata comentem que aquesta desena jornada la tancarà avui el Noia, que visita el Palau Blaugrana a 8:45 del vespre per enfrontar-se al líder en una setmana en la qual tindrà fins a 3 enfrontaments. Ens ho explica l'Eli Jiménez des de Ràdio Sant Sadurní.
Efectivament, el Noia tanca avui aquesta desena jornada de l'Hockey Lliga a la pista del líder, un Barça que lidera la competició amb mà de ferro i en ple de victòries, 9 en 9 jornades. Amb tot, Europa no manté aquesta bona dinàmica i és que els Blaugrana només han guanyat una de les 3 jornades disputades fins ara i a aquestes alçades de la competició estan en la quarta posició d'un grup A que, contra tot pronòstic i gràcies a una gran arrencada, lidera el Noia amb un empat a Barcelos i 2 victòries amb Reus i Porto. Amb aquest context i amb diferències notables entre Europa i l'Hockey Lliga, aquest vespre Noia i Barça buscaran el mateix, la victòria. En el primer dels 3 compromisos, que aquesta setmana tenen els roig i negres, que dijous tornen a jugar Champions amb el Sant Omer i dissabte recuperaran la jornada posposada amb l'Alcoi, tots dos enfrontaments a l'Olímpic de l'Ateneu.
Dijous, després de la victòria per 4-2 amb el Porto, el tècnic del Noia, Carlos Cortijo, ens explicava això respecte al que ve ara.
Bueno, yo creo que es muy importante que como equipo tengamos mucha fortaleza mental. Hoy hemos ganado, estamos felices, pero tampoco podemos alargar mucho la felicidad. ¿Por qué? Porque el lunes hay que descansar, el lunes tenemos otro partido de una exigencia que os voy a contar, pero es que el jueves tenemos otro, el sábado tenemos otro. Entonces, cuando ganemos no montaremos aquí la fiesta mundial y cuando perdamos no haremos el drama, porque es que todo sigue. Y yo creo que la diferencia entre los equipos también de este nivel es la fortaleza mental que puedan tener. Entonces, bueno, nosotros estamos un poco en esa línea de ser estables emocionalmente ante la derrota o ante la victoria.
También ens parlava de la gran cantidad de partidos que acumulan.
Sí, sí, claro que afecta, pero no lo tenemos que poner como excusa. Sabemos lo que hay y lo he dicho alguna vez, es capacidad de adaptación, nos tenemos que adaptar. Claro que no es lo ideal jugar tantos partidos seguidos y sobre todo con la exigencia y coño, que somos un club ganador y que hay una exigencia y que estamos obligados a competir y a intentar ganar. Por lo tanto, no es lo ideal, pero no es lo ideal para nosotros ni para el resto de los equipos que están a este nivel. Por lo tanto, cero excusas, sabemos lo que hay, tenemos una plantilla amplia, contamos con lesiones presentes y futuras, contamos con altibajos de forma, contamos con todo esto y con lo que tengamos hoy han demostrado, hemos demostrado que somos un equipo. Hemos estado la primera parte de la temporada sin Jordi Bargalló. Creo que el nivel ha sido bastante bueno a nivel competición en resultado. Ahora él se ha incorporado, hay otras bajas y el equipo sigue compitiendo. Por lo tanto, la fuerza al final la vamos a tener como equipo, no con individualidades.
Escoltàvem a Carlos Cortijo, el tècnic d'un Noia, que, com dèiem, avui a 8:45 del vespre tancarà aquesta desena jornada de l'Hockey Lliga al Palau Blaugrana.
Gràcies, Eli, i tancarem l'espai amb l'Hockey Lliga Plata i amb la victòria per 0-4 del Vendrell, que dissabte s'enfrontava al Companyia de Maria. Lourdes, explica'ns.
Doncs així és, Sílvia, aquest 0-4 que han aconseguit els del Vendrell i per explicar-nos tenim l'entrenador, el Toni Porta. Molt bon dia.
Bon dia.
Bueno, primer de tot, enhorabona per aquest gran resultat i m'imagino que contents, oi?
Sí, molt contents. La veritat és que quan vens aquí al nord en general és molt complicat i la pista Companyia sabíem que ho seria, però vam fer un bon partit i vam poder guanyar els 3 punts.
Bé, explica'ns, perquè em comentaves abans fora de micros que no, tot i el resultat que ha estat boníssim, no era fàcil.
No, va costar. La veritat és que Companyia està a porta 12 punts i ho estan fent molt bé, són molt joves i corren moltíssim. I ens van apretar tot el partit. Sí, és veritat que defensivament vam estar molt bé i ens arribaven, però amb xuts molt exteriors. I nosaltres, sobretot a la contra, vam tenir poques opcions, però molt clares, i les vam aprofitar. I al posar-nos 0-3 a la mitja part, la veritat és que la segona vam poder estar una mica més tranquils.
Uh-huh. Bé, portem ja, bueno, estem quasi a l'equador d'aquesta avançada que feu el darrer partit, que serà el cap de setmana vinent. Quina valoració en fas d'aquestes 8 jornades?
Bé, molt positiva. La veritat és que és un grup molt difícil. Estem amb 17 punts. Sí que potser algun punt a casa que podríem haver guanyat i al final vam empatar. Però bé, també és veritat que fora han tret punts que, de fet, hem guanyat tots els partits a fora de casa. Uh-huh. Això és bastant complicat i el balanç és positiu. Es considera que això és molt llarg i veurem on estem al final, però per ara la dinàmica és molt positiva.
Al principi, me'n recordo quan parlàvem a inicis de temporada, no, que parlàvem de quines fites teníeu. De moment esteu quarts en aquesta taula classificatòria. Queden coses encara per millorar? Com ho veus?
Sí, estem quarts, però estem a un punt del segon. Ja vam dir que la idea era estar al grup de davant, entre els 4-5 primers, sobretot a poca distància, i per ara ho estem fent. Ara ens venen partits, un parell de partits molt difícils, però bueno, realment en aquesta lliga tots els partits són molt complicats i hem d'anar pas a pas. L'important és això, estar al grup capdavanter i quan arriben els últims 5 partits allà a veure què passa.
I l'equip com es comporta? El veus còmode?
Sí, la veritat és que la meva vestuari és molt bo i estem treballant molt. Sí, és veritat que això, cada partit costa molt i per molt que treballis a vegades no aconsegueixes l'objectiu, però la línia és molt bona, hem guanyat molts partits, només hem perdut un, però bueno, toca continuar, l'equip, jo amb els jugadors estic molt content i estem treballant molt.
Dissabte vinent us enfronteu als primers que estan a la classificació i com preparareu aquest match?
Bueno, és un equip molt, molt fort que està fet per anar a Hockey Lliga. Bueno, juguem a casa i intentarem preparar-ho com fem sempre, amb molt de rigor, preparar els punts dèbils del contrari, intentar minimitzar els punts forts i a veure si podem guanyar. Som conscients que el Sumo ha guanyat tot excepte un empat, encara no hem perdut. I que és un equipàs, però bueno, a casa intentarem donar una alegria a l'afició i que els tres punts es quedin a casa.
Després hi ha aturada fins a l'11 de gener. Com agafareu aquestes vacances entre cometes? Entrenareu, no entrenareu, els donareu una mica de festa per baixar els torrons o com serà?
Tenim ganes, això el primer. Ara ens convé descansar una mica. Seguirem entrenant, farem una setmana sencera segur i després el següent partit és el dia 11 que anem a Cerdanyola. Es para excessivament massa la competició pel meu gust. És veritat que ara ens anirà bé perquè tenim ganes de parar una mica i poder descansar.
Clar, és quasi un mes sencer el que descanseu.
Sí, bueno, és el que té aquest hockey plata, al final comença molt tard, hi ha aquest parón aquí al Nadal, que és això, pràcticament un mes. Bueno, hem de jugar amb tots els components de la competició i nosaltres intentarem seguir entrenant, descansar i que ens aprofiti, que ens vagi molt bé, perquè realment ens fa falta, que estem treballant molt. I després, a partir del gener, al final són 4 mesets pelats que quedaran de competició.
Sí, sí, perquè comenceu l'11 de gener i acabeu tot just el 17 de maig. És a dir, aquí sí que serà quasi sense aturar, ni tants, bueno, fareu una aturada del 5 d'abril fins al 26 d'abril, que això no sé si acaba de coincidir amb aquesta Pasqua, no? O amb la Setmana Santa.
Sí, el parón de Setmana Santa, després a finals de gener ja, i la primera de febrer hi ha un descans i la Copa Princesa. Bueno, aquesta lliga vas fent parons, però bueno, al final això ens passa a tots els equips i hem de conviure. I bueno, ara intentarem aprofitar la pausa aquesta Nadal per seguir treballant, però a l'hora de descansar i després encarar el segon tram de temporada amb energia.
Alguna estratègia que tingueu per tal d'enfrontar aquesta segona jornada, per dir-ho d'alguna manera, és a dir, després del Nadal?
No, al final, físicament sí que és veritat que el Nadal s'intenta fer com una petita pretemporada per primer descansar i després treballar molt de cara als últims mesos, ja ho tenim preparat així, i així ho farem, intentarem treballar físicament per tornar a obtenir un pic de forma de cara al final de temporada.
Perquè a hores d'ara, quants dies esteu entrenant a la setmana?
Fem 3 dies a la setmana, però clar, el dilluns abans d'entrenar fem físic, el dimecres també fem físic, i el mateix dimecres fem vídeo propi, i el dijous fem vídeo de l'equip contrari de la setmana següent. I al final són moltes hores, però bueno, és el que toca.
Clar. M'imagino que continuïtat de l'equip i per part teva, de moment, tot continuaria igual pels grans resultats que esteu fent, o encara és d'hora?
Sí. Bueno, això ara no ens ho plantegem, la temporada vinent estem amb aquesta, encara que una bona part de la temporada i les decisions al final de la temporada. Ara mateix la temporada va molt bé i jo estic molt content amb l'equip, però la temporada que ve ara mateix tampoc ens ho plantegem.
No, l'important és el que tu deies, no? Esteu satisfets pels resultats, tant a casa com fora de casa, i esteu allà mantenint-vos a un sol puntet del Club Pati Tordera, que és el que va tercer en aquests casos. Bueno, i el Cerdanyola Club Hockey, que també va amb 18 punts. Aquí l'únic que es desmarca és el que us enfrontareu la setmana vinent.
Sí, a Maçanet el tenim a 5 punts, que tampoc és una distància insalvable, ni molt menys. Bueno, puja el primer i el segon fa el play-off, però bueno, això és molt llarg. Si volem estar dalt, ens queda molt de camí encara i hem de seguir treballant.
Però et veus que puguis estar allà els dos primers? Et veus i veus a l'equip?
Bueno, jo crec que hi ha un parell d'equips, sempre ho he dit, que són molt forts, que són el Sub i el Cerdanyola, inclús el Mataró. Però bueno, nosaltres, la il·lusió no ha de donar a ningú, intentarem estar els cinc primers i a partir d'aquí ja es veurem si podem estar el cinquè, el sisè o el segon. Però no descartem res, mentre estem aquí dalt lluitant, doncs intentarem seguir l'estela des del davant i això, el que sempre hem dit, arribar al final a opcions.
Doncs, Toni Porta, com sempre, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui al Penedès en Xarxa. Enhorabona novament per aquest gran resultat a La Corunya i a preparar-vos fort pel pròxim dissabte a 7:45 de la tarda, que us enfronteu amb el Fried Ravitch a casa i que l'afició ho doni tot.
Perfecte, moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada, que vagi molt bé.
Seguim des de Ràdio Vilafranca amb l'Eric Guijarro parlant de futbol, perquè malgrat l'aturada generalitzada hi ha hagut algun altre partit, oi?
Doncs sí, fa unes setmanes de fet s'ajornaven partits pel temporal i tenint en compte que no hi havia competició, no hi havia jornada aquesta setmana, doncs s'ha aprofitat per recuperar aquests partits ajornats. En concret han sigut dos de la Lliga Elite, dos corresponents a la jornada setena. Un era el Poble de Mafumet 3, Castelldefels 0, un resultat positiu pels interessos del Futbol Club Vilafranca, partit que es recuperava dijous. I dimecres, tirem més enrere, també recuperava un partit també de la setena jornada, el que enfrontava a Palamós i Valls, que en aquest cas acabava amb empat a 2. Per tant, la classificació que no pateix massa canvis i especialment positiu és la derrota del Castelldefels al Camp de la Pobla, perquè permet al Vilafranca seguir en la sisena posició amb aquests 16 punts abans del partit d'aquest dissabte a 4:00 PM al Camp del Cué, al Camp del Lloret.
Eric, i per acabar, un apunt molt breu sobre la 10K Vilafranca, que ja està en marxa.
Doncs sí, ja està en marxa el període d'inscripcions per la 10K, que està prevista pel 26 de gener. La setmana passada teníem roda de premsa de presentació i allà ja s'informava d'això, d'aquesta obertura de les inscripcions. Es busca un objectiu de 1.700, una xifra similar a la de l'any passat, i també ja s'han obert les inscripcions per la Mini 10K, que enguany és solidària, destina beneficis a l'Hospital Sant Joan de Déu i investigaran per la diabetis infantil. Per tant, aquesta bona causa en què també té aquest suport de la 10K, que repetim, ja té inscripcions obertes pel 26 de gener.
Gràcies, Eric, i bona setmana.
Que vagi molt bé.